Heu de saber que avui s'ha inaugurat a Palma l'exposició Materia Ànima, una col·laboració entre l'Estudi de Llum i la Fundació Deixalles.
Tèntol, en Celestí Oliver.
I d'ahir començam ja la segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb el poble de Sauva i ha fet molt bona puntuació, molt bon paper, que en canvi ens han deixat una encimada.
Molt bon paper, anava a dir, però és dolçet, sí. Que m'ho han dut.
Encara no ho hem tastat, però és que jo m'ho fa... Bé,
mira,
sí.
Jo m'estava venguent una olora d'overcock, sí, perquè no ho han dit, que a més és d'overcock. Sí.
Clar, és que tenim xerrera, i ara encara ens queden dues hores de xerrar. No sé quan podrem pegar una mossegada.
En qualque moment
sentireu que roguem un poc, perquè, clar, és que aquesta encimada...
És que fa menjera, no? No la poden tenir aquí davant. Sí.
Allà
de
tenir teada i tot, amb el trinxet d'en Pere i...
Que tot sigui dit, no fem una convidada, però han quedat molt bé, eh? És a dir, és el primer poble que ve en aquesta batussa i mos d'una encimada.
Bé, fem una convidada a la redacció, qui vulgui tastar, l'encimada de Sauva, que agafi un trosset. Ara que venguin els
cascants. Primer ho hem
que hi hagi un embòs dins el passadís per arribar a l'estudi de divetres i quedi...
Bé, no t'ho anem primer, això ja vos ho dic, clar, perquè no fes la feina.
Bueno, aquí també se la mira... És en Miguel Soler, perquè ara el tenim al control tècnic, que ha fet aquest relleu en Facundo Tenaglia. Miguel Soler, moltes gràcies per incorporar-te en aquestes dues hores de Tèntol. I ara ha arribat el moment, després de jugar, de conèixer la notícia que tractam avui. Maria Pons, Miquel Junc, que és encimada que espera.
Encara se li va, és que no sé com ho farem en això.
M'ha pegat gana.
Sí. Bé, n'han donat dos trossets, ja.
Clar, però no l'han
pogut tastar. Bueno, avui la notícia del dia ens du a parlar d'aquesta exposició que vos dèiem, Materia Ànima, realitzada per l'Estudi de Llum en col·laboració amb la Fundació Deixalles.
Ja, sí, avui vos convidam a conèixer més coses sobre una exposició fotogràfica que s'ha inaugurat avui mateix a la Fundació Deixalles, titulada Materia Ànima i realitzada per l'Estudi de Llum.
Materia Ànima és la proposta fotogràfica que l'Estudi de Llum ha creat per celebrar el 40 aniversari del naixement de la Fundació Deixalles i cerquen donar visibilitat a través de retrats a les persones que s'encarreguen de fer renéixer els materials.
I és que, per qui no la conegui, la Fundació Deixalles és una entitat sense ànim de lucre, constituïda l'any 1986, i té com a objectiu contribuir a construir una societat més justa i sostenible a través de l'economia solidària, afavorint la inserció laboral de persones en risc d'exclusió.
Tot això ho aconsegueixen mitjançant la realització d'activitats relacionades amb donar una segona vida als residus i la millora del medi ambient.
I ara, en motiu del 40è aniversari d'aquesta fundació, des de l'estudi de llum, un projecte creat pels fotògrafs Cati Orrach i Chema Álvarez, han duit a terme aquesta exposició d'imatges que cerquen donar color i llum a les persones que formen aquesta fundació de xaies i els espais que ocupen.
Però abans d'entrar més dins aquesta exposició, ens ha interessat conèixer més de prop aquest projecte de l'estudi de llum. Per això hem parlat amb en Chema Álvarez, basc resident a Mallorca, que ens ha explicat com va començar tot.
Bueno, pues Cati y yo nos conocimos en un grupo de WhatsApp en la pandemia, un grupo de WhatsApp de fotógrafos de todo el mundo. Ella y yo éramos de Mallorca, hacíamos retos semanales de fotografía y cuando ya pudimos salir a la calle y hacer una vida un poco más normal, nos conocimos en persona y vimos que teníamos muchísimas cosas en común, que nos gustaba mucho la creatividad y sobre todo la fotografía. Bueno, salíamos a hacer fotos, participábamos en concursos, hasta que dijimos, ¿por qué no creamos un estudio donde podamos poner en valor todos nuestros conocimientos y donde podamos prestar servicios a entidades o ayuntamientos o grupos que quieran contar con nosotros? Y por eso nació y así nació el estudio de YUM. Físicamente tenemos el estudio en Inca y emocionalmente en el corazón.
Una bona història. En Cati i en Chema se coneixen durant la pandèmia, comencen a fer projectes junts i decideixen obrir aquest estudi de fotografia Inca.
No sé, ja hi Maria, tornem a ser amb Inca.
Inca avui surt per tot.
Mm, sí. Sempre és present, Inca.
Sempre.
Però bé, en Chema també m'ho ha dit quin tipus de projectes hi fan en aquest estudi de llum.
Este estudio de YUM para nosotros es un lugar de encuentro, de creatividad, de poder dar rienda suelta a todas nuestras pasiones creativas. Hemos hecho proyectos para el Ayuntamiento de Alaró, hemos hecho proyectos sociales voluntariados, hemos estado creando fotografías sin parar allí donde nos han llamado, allí con los proyectos que nos han contado. Y sobre todo, lo que más nos gusta es que los proyectos podamos nosotros crearlos desde cero. Es decir, que nos den la idea, pero siempre poder desarrollarlo con un punto de vista muy, muy personal. Cati hace un tipo de fotografía más de retrato, más intimista. Yo hago un tipo de fotografía más amplia, más de ambiente, más de acciones, y mezclar todo eso en un proyecto para nosotros es, vamos, lo máximo. Nos encanta, nos llevamos muy bien, congeniamos muy bien, somos muy creativos, damos mil vueltas a las cosas para llegar justamente donde queremos y por suerte lo conseguimos.
A l'estudi de llum, precisament, exploren la fotografia mitjançant la llum, utilitzat el retrat com a forma artística, i ofereixen un tipus d'imatges diferents a les convencionals. En Chema ens ha contat alguns projectes que han fet.
En nuestra página web, el estudio de YUM, todas las personas que nos visiten pues pueden comprobar proyectos que hemos hecho, las fotografías de esos proyectos, por qué han sido, qué repercusión han tenido. Bueno, un poquito también nos pueden conocer a Cati y a mí y estamos encantados, evidentemente, de abrirle las puertas y la mente a colaborar con aquellas entidades, grupos, asociaciones. Bueno, en general, quien le guste nuestro trabajo y quiera llamarnos, atendemos las llamadas siempre y estamos siempre abiertos a escuchar y a practicar lo que sea necesario. Me gustaría remarcar una cosa, que entre todos los proyectos que hemos realizado hay uno muy especial que está hecho por 5 fotógrafos y fotógrafas de España, amigos de Sevilla, de Barcelona, gente de aquí de Mallorca, con Cati y conmigo. Es un libro de fotografía que se llama A Contraluz, en blanco y negro, está disponible en Amazon, se puede comprar y todos los beneficios de este libro van destinados a la Asociación Española contra el Cáncer, en este caso, simplemente lo donamos o si podemos aportar un granito de arena en ese aspecto, pues también.
I de sentir-me en Chema, i després d'entrar dins l'estudi de llum, volen saber més coses d'aquesta exposició que inauguren avui en col·laboració amb la Fundació Deixalles. I és per això que ara saludam en Cati Orrach. Cati, com estàs?
Hola, molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Contents que això, de saludar-te i tenir-te aquí ara atent. El que coneixíeu de fa temps la Fundació de Xalles. Com comença aquesta col·laboració i què en destacau d'aquesta fundació?
Sí, jo con la Fundació de Xalles, en Xema i jo no ens dedicam professionalment en el sentit que ens guanyem la vida en la fotografia, més com que ho fem així en pla col·laboratiu, seria molt, molt, molt difícil. Jo faig feina hotels, a recursos humans, i he col·laborat durant, jo crec que tota la meva vida professional, en deixalles, mitjançant la contractació d'usuaris. I a través d'una persona que conec des de tots aquests anys enrere, me va explicar que cercaven una fotògrafa per fer aquest projecte, no? Per recolzar un poc el 40 aniversari de la Fundació de Xalles. I me va posar en contacte amb en Pau de Comunicació i a través d'en Pau va començar a dissenyar amb en Xema, també conjuntament, també, que volien, quin era el seu objectiu, que podíem aportar nosaltres i un poc a planificar després la trobada amb els usuaris i usuàries que poguessin participar, que volguessin participar i fer de models. I així va ser.
I una vegada vos contacten, vosaltres heu de dissenyar els projectes, m'ho has explicat, com és dissenyar un projecte d'aquesta magnitud? Un projecte que retrati les persones que fan feina a un lloc?
Sí, jo me vaig saure amb el tema i li vaig presentar en Pau la nostra proposta. Varen dissenyar el concepte de matèria ànima perquè vàrem entendre que la Fundació de Xalles té dues vertents diferents. Per una banda, fa una tasca increïble amb el tema de reciclatge, el tema de donar una nova vida a materials, roba, juguetes, mobles, mil coses que acabarien en els FEMS i li dona una nova vida i un caire social. I després, per l'altra banda, té les persones. Per tant, en diem matèria i ànima. A part de les persones, és gent que està en risc de no trobar feina, amb vulnerabilitat. I tenen allà pues, l'opció de primer treballar allà, conèixer com insertar-se en el món laboral, i per tant té aquests dos caires que trobaven que el projecte havia d'anar enfocat de les dues maneres. I li varen presentar en Pau la idea de que fessin les fotos, els retrats a les persones en el seu lloc de feina amb els materials que manipulaven. I aquesta va ser la nostra proposta. Després va anar fluint un poc més, perquè un cop allà, quan veus l'espai que has de fotografiar, és diferent de l'estudi. L'estudi, jo avui ho contava, l'estudi quedes amb una modelo, amb un model, i li dius, vale, has de venir pentinada així, has de dur un vestit vermell, i t'has de posar unes sabates de tacó, i farem això, i farem l'altre. Allà treballes amb el que hi ha. Mm-hmm. Treballes amb l'espai que hi ha. Els llums sí que es veu que vaig dur il·luminació meva, que podia treballar també si llum natural, però per si cas jo ja me'n vaig dur l'equip, els flaixos. I van treballar amb les persones que hi havia allà. Van xerrar, van fer unes rialletes, que se mollassin. Van cercar objectes que tenien en el seu voltant, que estiguessin allà, que estiguessin manipulant en aquell moment. Hi havia una lota que en roba, seleccionant roba, veient si estava en condicions, per veure si se podia vendre, la separaven, si tenia marca o no. Hi havia una altra lota que estaven juguetes, hi havia bolles de jugar, hi havia moltes coses, i anaven jugant. Li vaig donar prioritat en aquell moment en el color. Jo ho explico perquè en el moment de fer les fotos la nau és grisa, l'uniformitat era molt grisa, tot era com molt, molt grisós. Mm. I en aquell moment van seleccionar objectes que donessin vida a través del color. I crec que és un poc el que crida més atenció d'aquestes imatges, a part de les persones que apareixen i la seva mirada.
Mm. Quines imatges, mirades destacaries? Per exemple, quina és la que t'acorda més de tota aquesta exposició?
Me seria molt difícil triar. Me seria molt difícil
perquè... Per posar un exemple representatiu.
Sí que es veu que hi ha una lota nigeriana que surt a dues de les fotografies que tenia una energia, transmetia una energia... Era molt fàcil, ho feia molt fàcil. Hi havia altra gent que també té la seva gràcia, perquè n'hi ha un altre senyor que s'ha de un sofà i que tenia una mirada giocondiana, una riada giocondiana, no? Era un poc com que no sabia si riure, si està sèria, i també té la seva gràcia. però bé, hi va un pot de tot. I a més, tots eren voluntaris, per tant, ja se prestaven per estar davant la càmera, però després dins d'aquest grup hi havia gent que la veies, que se creixia davant la càmera, i va estar molt bé, la veritat. Va ser un projecte molt interessant a nivell personal, de xerrar amb aquestes persones, de veure com se'n desfan, com se'n desfan allà de dins, la seva il·lusió de posar-se davant d'una càmera, que no estan avasats a la millor que hi vagi qualcú i els hi faci fotos, la il·lusió avui a l'exposició de que hi fossin, i de fer una foto davant de la seva foto, ha estat també molt, molt guapo.
Perquè, clar, mateix els treballadors de Deixalles, els protagonistes d'aquesta exposició, avui han vengut a l'estrena de la inauguració de l'exposició, no?
Exacte, eren allà, la majoria eren allà, potser qualcun ja no està des de que se varen fer les imatges, però bé, hi havia la majoria d'ells mirant les seves fotos, ja els explicava, i s'han pogut tornar a compartir després d'un mes o que se varen fer les fotografies, s'han pogut compartir aquest moment i de que te diguin, ai, que guapo, que no sé, m'agrada, i és molt xulo també això a nivell personal, al final ho fas perquè els vols mostrar ells a través dels teus ulls i vols que també ells se sentin identificats i els agradi el resultat.
Clar, s'ha inaugurat avui i fins quan se podrà veure i si llavors tenim entès que serà itinerant.
Exacte, no m'han concretat encara els plaços exactes, de moment està a Palma, sí que esperen fer un recorregut, crec que el següent destí serà a Manacor, però m'ho aniran informant, suposo a través de xarxes, de un poc els distints llocs, ahir que aviat hi haurà un nou centre, i suposo que quan inaugurin el nou centre també hi serà, i anirà un poc circulant, ja li poso rodetes, van dissenyar també l'estructura, de fusta, i el taller de fusteria mos ho va preparar. Jo li vull agrair moltíssim a la Pau de Boca, va participar de forma activa en tot el procés, no només presentant-me i seleccionant els models i els models, sinó també de forma activa a l'hora de dir, mira, pues aquesta fusta tal, i posarem això, i aquí va demanar per allà dintre el cant, reciclant els materials, una corda, i penjarem una corda, i ens acorda unes gafes de roba i posaran les fotos i vam anar un poc creant també com volien que fos a nivell expositiu, perquè també a través de l'estudi de llum han fet comissariat en l'Ajuntament de l'Aró, fotografies d'una altra persona que han reeditat i han dissenyat una estructura circular de pallasso. I bé, han fet també altres projectes, però el que m'agrada de veure és fer totes les fotos i dissenyar tots els conceptes positius també si se pot. I ha estat molt xulo. La veritat és que ha estat un projecte que tothom ha col·laborat i ha fluït molt bé.
Clar, en Pau de Bon, que per qui no ho sàpiga, cantant d'Antoni Font, que fa feina a Deixalles, per qui no ho sàpiga.
Correcte, de la part de comunicació i a part s'ha implicat moltíssim en el projecte. No sé això que només t'he dit, ha de fer això i això. No, al revés, s'ha implicat, recollida de fotos, quedam, que t'agrada així, te manda una foto, com ho veus, que trobes l'expositor més ample, de forma molt proactiva.
I bé, explicau que vosaltres també voleu anar més enllà d'allò que els ulls veuen. Com aconseguiu captar emocions, per exemple, a través d'una càmera? És fàcil o heu de fer coses, heu de xerrar amb aquestes persones abans perquè expressin unes emocions a unes altres?
En càmera i sense càmera, al final és un tema de connexió. És a veure que la lletra la meva se tensa un poc davant la càmera i necessites que de tot d'una se n'oblidi un poc. En el final és un poc com la gent s'opa davant la càmera. Jo treballo moltíssim a nivell personal, la fotografia emocional i l'autorretrat emocional, però allò és terapèutic, és una forma d'expressar i treballar les emocions. Tinc la gran sort que col·laboro amb un grup de teatre, de companys, que tots formen part del món del teatre, amb ells, que han treballat moltíssim les emocions a nivell escènic. És senzill, és relativament senzill, perquè és molt fàcil que se connectin amb una situació personal i que això sigui més fàcil captar-ho. Hi ha d'haver veritat, tant en el teatre com davant, a una fotografia de veritat. Xerrant d'un altre tipus de foto, no xerrant de la foto de postureo a Instagram o de la foto, que també és vàlida i superxula. però aquí xerram un poc de contar qualque cosa, que contam aquí, que contam que hi hagi emoció, que hi hagi alegria, que hi hagi, pot haver connexió amb pena. Jo recordo una lota amb una rosa groga que li recordava a sa mare que no era i que cultivava roses grogues i es va connectar, i hi ha unes fotos molt emocionals d'ella connectada amb aquest moment amb sa mare. Hi ha coses molt personals que se poden viure, hi ha coses que potser són més creatives. Una altra companya de teatre duia un pop de Montescap i li feia fotos amb sa pop de Montescap, i jo era una metàfora de quan tens aquestes rumiacions que no te fugen i que no te'ls pot treure i te com aixuclen el cervell, i en el final es crea d'aquesta manera, a vegades amb metàfores visuals, a vegades simplement amb una emoció que se transmeti, que realment sigui real, i que tu en aquell moment tens la gran sort d'estar allà davant, amb la càmera en la mà, la bateria, tot, clic, i la pots captar.
És que un simple retrat pot explicar moltíssimes coses, o no, Cati?
Clar,
ja sigui
tant.
Només la cara d'aquesta persona, però també elements que hi surten...
Ses mans.
Exacte.
D'esquena, jo tinc fotos que no se me reconeix, i són d'autorretrat...
Clar, poden significar tantes coses, coses que a priori podries dir que són insignificants o que no poden aportar molt de sentiments.
Correcte. I després hi ha, igual que passa amb el teatre, després hi ha l'observador, que ho passa pel seu filtre personal.
Cada un interpreta allò que vol.
I quan tu observes, l'autor ha volgut contar una cosa, i aquell ho passa pel seu filtre personal, les seves vivències, les seves emocions, el seu trull, el seu cacau mental, i interpreta una altra cosa, potser completament diferent. I això és molt xulo, perquè ja hi ha una veritat i després hi ha la veritat de cada un.
Clar, segons les experiències de vida de cada un, sí.
Correcte, correcte, així va la vida.
Molt bé, idò, molt bona iniciativa aquesta que heu fet des de l'estudi de Llum en col·laboració amb la Fundació Deixalles, per celebrar aquests 40 anys de la Fundació. Molt bona feina.
Moltes gràcies.
Cati, a tots dos i a tot l'equip, per aquesta exposició Materiànima, en què se materialitza això, l'ànima, l'expressió de les persones, i que se pot veure ja des d'avui a Palma, cada dia. Quins horaris té?
Sí, quan hi està a tenda, quan visitin la tenda, veuran que hi ha l'exposició allà.
Molt bé. I Cati, moltes gràcies per aquesta estona.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies per deixar-nos participar també i contar la nostra història. Estic molt agraïts, ha estat un dia de molt d'agraïments, tant a Deixalles, que s'ha portat molt bé en tot el procés, i a tota la gent que ha participat. Gràcies.
I l'agraïment és el nostre, i enhorabona, Cati Orrac. Gràcies per passar aquests minuts per Tèntol.
Un gust.
Igualment.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és servei públic.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
I quan són les 4 i mitja, saludant ja en Eugènia Sampedro, com estàs, Eugènia?
Molt bé, vosaltres?
T'esperàvem,
eh? Bona.
Sí, aquesta setmana t'esperàvem.
Home, ah, ja, clar, és
veritat. I tant.
Sí, sí, ressaca, sí. ressaca d'aquestes jornades maratonianes de l'Atlàntida.
Sí, ha estat molt intens. De fet, ara mateix m'estic notant com sui, encara me tremola.
Tremolodada, que se diu, eh?
Però,
sí.
Clar, de quantes pel·lícules has vist?
Bé,
pel·lícules,
no
sí.
Moltes. Jo no crec moltes. Que en total com... Bueno, mam, si comptes els curts, jo crec que unes 20.
Unes 20, de 20, més d'un centenar de pel·lícules que hi havia.
Sí.
Clar, també n'hi ha moltes que se projecten a l'hora, a diferents llocs,
ja
tampoc no mos poden xapar en dos.
20
ja.
En una setmana.
Sí.
Ja
sí, en una setmana, sí. Sí, 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 sí.
Està bé.
Home.
Inclús a la millor un poc més, perquè vaig veure molt de curts.
Clar.
Però bueno, molt bé.
Sí, ho digereixes fàcil, perquè a Ventura arriba un punt que ja després dius tanta informació...
No, no, total. O sigui, jo si no fos per una aplicació que tinc en el mòbil que li recomana a tota persona cinèfila que se diu Letterboxd, acabem de... no sabria què he vist. O sigui, a mi aquesta aplicació, hi ha una de llibres també, m'ha servit molt com per saber què he vist, què han vist les meves amigues, com han puntuat les pel·lícules les meves amigues...
Però perquè tu ho poses, perquè ho detecta...
No, és com un diari. Sí, tu registres totes les pel·lícules que veus. I està molt bé perquè sí, perquè t'enteres, doncs, no sé, el que estan veient tothom ara mateix, no?
Clar, però és que l'Atlàntida és un festival. Però sí. Com un festival de música també arriba un punt que perds el fil. Si hi ha moltes actuacions, molts grups, no?
Sí, sobretot
aquesta
el que
deia... Aquesta saturació
sí.
Fa que perdes una mica...
Sí, 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 completament. De... I no? Que moltes coses se solapen. Jo hi ha moltes coses que m'he perdut, però per sort crec que ara hi ha molta pel·lícula que s'ha passat durant el festival a la plataforma Filmin.
Quina ha estat la teva preferida? I quina, perquè mos feia recomanacions, no t'ha acabat de satisfer...
Se top i se flop.
En expectatives. D'aquelles que te feien més ganes i llavors no t'ha acabat d'agradar.
Sí. Bueno, hi ha una... que no me la llep des cap, i és vera que en el seu moment no vaig sortir molt contenta, perquè tant la idea com la trama com el tràiler i tot el que havia jo vist era espectacular i un tipus de cinema que a mi m'agrada molt, però és vera que quan la vaig veure vaig sortir un poc descontenta perquè vaig trobar que hi havia algunes coses que se podrien haver executat d'una altra manera. Però és vera que et sé que més pens. Per tant, supos que...
Que vol dir molt. Això.
Sí, 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 sí. I aquesta és Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer. Que
La Bèstia.
Que li van donar un premi, de fet.
Sí. El premi Agustí Villaronga, sí. És una tia que a mi personalment m'agrada molt, ha dirigit videoclips com d'Anna Rosalia, Anna Maya i tal, i la pel·lícula té una factura brutal, la idea, la premissa està molt bé, però segueix pensant que algunes coses crec que són de muntatge, i perquè jo sóc molt exigent, però que jo ho hagués fet d'una altra manera. Però tot i així és vera que...
No t'acaben de convèncer, no?
Sí, sí, però tot i així crec que és una molt bona òpera prima, i tant.
I aquella que no t'ha acabat de fer, si n'hi ha cap? Que hi anaves amb moltes ganes i...
Sí, és que ara mateix no m'estic recordant de res. També fas molt amb el ser, que ir, amb el ser querido i vos he de dir que no m'ha fascinat.
Ai, no m'ho diguis res, que jo he d'anar dia 26 a Cine Ciutat, que fan el col·loqui... Sí, però jo no vaig quedar, però estava agotada. I crec que no tenia que dir-ho tampoc.
Ja.
Però vaig dir, bé, ja la veuré en el cinema, tranquil·la, m'ha pegat una dutxa, perquè molta calor, vaig passar amb nervis i...
Sí, va ser terrible.
Però clar, jo tinc moltes expectatives, Eugènia.
Sí,
clar, no t'ha fascinat, tio.
Jo avui la venc a comentar...
Això t'anava a dir, avui la comentam.
Sí, sí, no farem cap spoiler.
Gràcies.
No, perquè però no l'he vista, tampoc.
No, a veure, m'ha agradat molt, però és vera que quan va acabar la projecció estàvem allà unes quantes amigues i amics i va haver una frase que varen dir, que també m'ha perseguit aquests dies, i és que ets la pitjor pel·lícula d'en Sorogoyen, però la millor de lo que s'està fent fins ara de cinema espanyol.
Ui.
Ah, sí mateix. Ben Sorogoyen tampoc en té tantes de pel·lícules, no?, per comparar.
Bueno, en té bastantes,
Sí?
Sí.
I tu estàs d'acord? Que et sé pitjor,
sí,
d'en Sorogoyen.
Sí. Sona fatal, la frase, perquè pitjor és una paraula terrible. Però
I de promoció, que... també, a banda que s'estreni.
Sí, de les que ella ha fet, no és la que més m'agradi. Però, bueno, que està beníssima, de veres.
Quina és la que més t'agrada, d'en Solo Goyen?
Hi ha una que crec que és la primera que va fer, que se diu Estocolmo, que m'agrada molt. Crec que és com un cinema molt d'autor i està molt bé, la veritat. Després, bueno, la seva sèrie, la sèrie que va fer la darrera, de les meves sèries preferides, Los Años Nuevos, m'ha encantat. No te va agradar?
Jo la vaig veure fa relativament poc i bé, crec que els actors ho fan beníssim i que la proposta està molt guai i tal, però bé, això ja és una opinió personal que jo, al final, no me va agradar.
Ah, al final.
Final.
Ja.
Però per la resta m'enganxava, o sigui, crec que la vaig veure amb una hora baixa.
Ja.
Mira què te dic.
A mi, no sé per què, les pel·lícules que tenen a veure amb amor o desamor me marquen molt, i amb aquesta ho vaig passar molt malament. I a més
va... Amor i desamor.
Era molt intensa aquesta història, també.
Sí, és molt intensa, de fet. Va ser graciós perquè durant l'Atlàntida, l'actor de Los Años Nuevos va venir a Cine Ciutat. I jo no podia aturar de mirar-lo i pensar, ostres, és que és molt difícil quan una cosa t'ha enganxat tant, com és aquest cas d'aquesta sèrie, a mi particularment, després veure l'actor, és com difícil per jo separar com a actor de persona,
per
saps?
Per tu era, ara no sé què nom és la sèrie.
Sí, ara no me'n recordo. De seu nom tampoc me'n recordo ara mateix.
Francesco, no?
Sí, sí.
O alguna cosa així. Sí. I ella, divina també, que té un nom estrany.
Nayiria del Río. Exacte. Sí. Pues Nayiria del Río és una de les protagonistes de Mala Bèstia, la pel·lícula aquesta.
Sí?
Sí.
Ah.
Bueno, pues estava ja plantat i se movia igual que el seu personatge. Era molt estrany.
Era estrany, eh?
Sí.
Bueno, però avui hem vengut a xerrar del Ser Querido, aquesta que passa per ser no de les millors d'en Solo Goyen, segons la crítica, o segons també ens has dit, però del millor que se fa actualment.
Ara mateix, de cinema espanyol, sí. Sí, 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 sí.
Vinga.
Bueno, és una pel·lícula que triomfarà, de fet. Si no m'equivoco, avui ha sortit ja la llista de pel·lícules que opten per ser les candidates de pel·lícules espanyoles per als Oscars. I si no m'equivoco, és. Per tant, és una bona pel·lícula.
Té el Manco unes estrelles que apunten maneres, una Vittoria Luengo, que ja va fer feina amb ell a Antidisturbios, que no sé si l'heu vist, però a mi me va agradar bastant. I qui més hi havia, Eugenia, que no me'n recordo.
La Vittoria Luengo, na Melina Matthews, en Daniel Arevalo, Javier Bardem. Sí.
Home, Javier Bardem hi pensava, sí.
I ja està. Bueno, així com de protagonistes. Sí, sí, sí. No, està molt bé, eh? Lo que passa és que, bueno, si voleu ja...
Venga.
Sí, què en destacaries? A veure.
A mi hi ha una de les coses que fan que jo tingui aquest discurs de que crec que no és la seva millor pel·lícula, i és que, sense que sigui culpa seva, per jo és molt, molt difícil no comparar-la amb Valor Sentimental.
Sí, estava esperant que ho diguessis, perquè tu l'has vist.
Sí.
I te va agradar.
Valor Sentimental me va encantar.
Sí?
Sí. Tu l'has vista?
Jo la vaig veure. I per ventura m'havia fet una altra idea i no vaig arribar a connectar.
Sí.
I mira que podria extrapolar segons quines coses de la meva vida, però no sé. Per tant, pensava, menys si se'n Solo Goyen, ho plantejo d'una altra manera.
Bueno, ventura, a tu t'agrada aquesta d'en Solo Goyen? Jo vos he de dir que a mi el cinema d'en Joaquim Trier, que és el director de Valor Sentimental, me fascina. I me va encantar. Per tant, bueno, hi ha com una espècie d'anècdota que en Solo Goyen en compte, i és que quan se va estrenar Valor Sentimental a Cannes, en Rodrigo Solo Goyen ja tenia aquesta idea escrita.
Exacte.
I se n'anava d'anar a Cannes i veure aquesta pel·lícula per veure si realment havia de tirar endavant amb aquesta idea o no, i ell va decidir que sí.
I la va tirar endavant.
Sí. Clar, és que és molt el mateix. No sé si hi ha molt coc a matís, però d'entrada l'argument és...
Clar, se li escapa de ses mans en Solo Goyen, en el sentit de que és una altra pel·lícula, però sí que n'era conscient.
Sí, és que és molt forta quan això passa.
Jolín.
Però, bueno, en el final se d'en Joaquim Trier, crec que, a part dels personatges principals, que són el pare director i sa filla, que no ha tingut figura paterna, són personatges, però també hi ha un personatge molt interessant, i no el veïn sovint, i és sa casa on ells creixen, diguéssim, sense el pare. En aquest cas sí que és en Victoria i en Javier Bardem, pare i filla, a saco, vull dir, és la seva història. I, bueno, vaig poder... Bueno, no sé com va passar, però vaig arribar a entrar a la roda de premsa que feien el dematí abans de la projecció en el Baluart, i eren tots allà, i també era en Margarida Mateu, que li va fer una pregunta superinteressant i que ja està arribant a tots els mitjans d'aquest sector del cinema, perquè li va demanar per Suportant el Paradís, la pel·lícula d'Anna Marga Melià, que Solo Goyen va venir a la projecció. Va venir a veure-la.
És a dir, que ha tingut efectes.
Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, en Sorogoy em va dir unes paraules brutals sobre l'estat de Mallorca actual i sobre la importància de fer cinema des d'aquí i sobretot mostrant aquesta realitat. Però també, aprofitant que hi vaig anar, vos volia contar que, no és cap spoiler, però els primers 20 minuts de la pel·lícula en realitat estaven escrits com si fos una hora i mitja.
Ah.
Per tant, a nivell de muntatge és supercomplicat en el final treure lo bo i lo dolent. I en aquest cas crec que els primers 20 minuts són brutals perquè estan, no sé, com molt ben escrits, és un diàleg supernatural i me va encantar.
O sigui, però això va ser arrel de que en Sorogoy en s'enterés de que la pel·lícula... Hi havia una pel·lícula prèvia que anava de lo mateix o ja estava plantejat així? Perquè dius que si era una hora i són 20 minuts...
No. Supos que en el final, en el muntatge, bueno, tu tens pues, tot el que tu has rodat i has de ratear d'alguna manera, no? No sé si estava plantejada... Jo supos que sí, que se planteja, sobretot per com ell dirige, jo crec que planteja aquestes seqüències tan llargues de muntatge per deixar que l'actor i l'actriu entrin dins el set, relaxin, treguin lo millor de cada un i després d'ell ja podo jugar en el muntatge. Però, bueno, ja m'encontràs quan la vegis.
Ja no haurem de xerrar d'aquí un parell de setmanes.
Però, bueno, aquests 20 minuts a mi m'han semblat brutals.
Ja
bueno,
ho paga, no?
Sí.
Per aquests 20 minuts.
Sí. Després hi ha coses que també m'agraden molt, no sé si és perquè jo soc molt cinèfila i també m'agrada fer cine, i és que mostren durant la pel·li molt de... escenes on estan rodant la pel·li, no? I això és guai perquè hi ha moltíssima gent que al final desconeix la dificultat de gravar un plano, no? I d'alguna manera pues, en Sorogoyen ho mostra i se veuen també els conflictes entre departaments i està molt bé.
Missen Avin se diu, o algo així era, que vaig estudiar, és a dir, cine dentro del cine,
ah,
tenia
sí?
un nom.
No coneixia aquesta...
Crec que se deia així.
Sí, de fet.
Vaig poder xerrar amb en Sorogoyen i li vaig dir, bé, mira, una història familiar...
Metacine, no?
Metacine. Li vaig dir cine dins del cine, perquè clar, també jo vaig haver de fer preguntes a la catifa, però no havia vist la pel·lícula, que és un poc difícil sobre el que li has de demanar. I bé, tots varen opinar un poc en la línia que lo important era la història d'un pare i una filla com a persones humanes, no? No de que res de que deliris de grandesa en aquest sentit.
Sí, exacte, ho retracta d'aquesta manera. Bueno, perquè ningú, no sé si hi ha algú que no ho sap, però estem xerrant de la pel·lícula El ser querido, d'en Sorogoyen, que dia 26 d'agost estrena la seva darrera obra, que és aquesta, i bueno, la sinopsi així un poc per damunt és que l'aclamat director de cinema Esteban Martínez, que el protagonitza en Javier Bardem, és una llegenda tant per les pel·lícules com per un passat marcat per la violència i els excessos, i en el seu nou projecte ofereix un paper a la seva filla, que és n'Emília, interpretada per Ana Victoria Luengo, amb el pretext d'ajudar-la a rellençar la seva carrera estancada com a actriu. És que és molt fort, perquè sembla que estic llegint la sinopsis de Valor Sentimental.
És molt fort, sí.
I res, conviure en el set, ells dos pues, fomentarà no, una proximitat que no han compartit en molts anys, si no m'equivoco, en 13 anys, però també reobrirà ferides que mai no han cicatritzat.
I jo tenc una pregunta. Vares plorar?
No.
En valor sentimental vares plorar?
Sí.
Sí. Però és que a mi el cinema així com europeu, nòrdic, d'en Joaquim Trier m'encanta. Aquí és que és com una pel·lícula molt dura, narrada en el desert, enmig d'un rodatge. Vull dir, per jo hi ha com a més sensació de frustració, no tant de llàstima, saps? És com que els actors estan enfadats.
Jo l'únic que vaig veure passant...
El ser querido.
Sí, el ser querido.
Passant per davant la pantalla com partia de la misericòrdia, sí. Va ser un primeríssim plano d'en Javier Bardem, encara d'enfadat.
Ah, vale, veus, sí. Això,
no havia de l'inici.
Sí.
I és, sí, no sé, no m'ho va donar la sensació que fos algo...
Sí.
Que anés pastís de la tristesa i tal, més aquesta intensitat que tu dius.
O sigui, en el final crec que... Bueno, són situacions vital que segurament hi ha moltíssimes persones que han viscut i que segurament podran sentir-se i empatitzar més en sobre. Tot i així, és el que vos dic, no són personatges, jo trobo, que sentin pena, saps? Després de tant d'anys, crec que això la pena s'ha perd una mica en una situació com aquesta i el que tens és ràbia i ganes de retreure tot el que no has pogut viure en ton pare, no? Que és el cas del personatge d'ella. Però, bueno, només dir-vos ja per acabar que dia 26 d'agost estrenem a Cine Ciutat. Sí, que fem un col·loqui online amb en Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña, que és una guionista esplèndida, que vaig tenir la sort de poder veure-la com feia una espècie de, bueno, masterclass o sessió de guió durant el festival. També la protagonitza en Javier Bardem i en Victoria Luengo. I dia 26 a Cine Ciutat a les 8 fem una sessió en col·loqui amb ells i dir-vos que ja s'ha omplert tota una sala i hem hagut de fer una altra sessió a la mateixa hora.
Heurà un segon passi.
Sí, però són a la mateixa hora, a la sala 1 i a la sala 2, començaran les dues a les 8 i se connectaran a la vegada amb ells.
I encara hi ha entrades per aquesta simultània.
Sí, hem obert una altra. Sí.
T'he de dir que jo ja tens entrada.
Ai, gràcies.
Així és que estic esperant aquest moment.
Serà xulo, serà xulo.
Se pot comprar online.
Sí, sí, o a taquilla.
O a taquilla. Molt bé, Eugènia, i bon repàs, eh?
Sí.
Bon repàs en aquesta Atlàntida Mallorca Film Fest.
Sí.
I també com a prèvia d'aquesta estrena del Ser Querido, que és una de les estrenes d'aquesta temporada.
Sí, de l'estiu, sobretot.
Sí, de l'estiu i inici de temporada que, que vendrà.
Que valla temporada, sí, ja en xerrarem.
Sí, 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 ha estat bueno, ben intensa, també.
Sí, ben molt intensa i sense poder respirar, vull dir... Nosaltres ja estem fent tota la programació de l'any i és molt difícil perquè hi ha tant de títols importants que s'estrenen que... No sé, ara m'ha venut cap la bola negra, per exemple.
Sí. Clar, l'estiu no és de vacances.
No,
l'estiu... Pocs dies o pocs moments se pot descansar, no?
Sí, 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 sempre mirant cap endavant.
És un moment de, per programar, per pensar ja la nova temporada.
Sí.
Eugènia, allò que puguis descansar, idò, benvingut serà.
Gràcies, igualment.
Gràcies,
que vagi bé.
Tres ràdios, coneixement.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
I ja vos ho dèiem, heu de saber que a la mà del nord de Menorca s'han trobat un bon nombre de catxalots i s'estableix aquesta zona, aquestes aigües, com un gran refugi d'aquesta espècie.
Posa, 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 posa rumba a Menorca. Deixa't envoltar per sa seva màgia, pedra, sol i mar. Posa, 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 posa rumba a Menorca. Que no sigui tard. Ai, quina alegria, ja comptes dies i se'n fa llarg.
I doncs sí, l'associació Turciots ha detectat 48 catxalots durant una campanya d'investigació que ha durat 2 setmanes, en la qual han descobert que el 20% dels exemplars d'aquests catxalots són cries. Una campanya batejada com Movi Mami ha registrat 11 trobades amb els cetacis en 2 setmanes de recerca, com comentàvem.
Idò, i poden saludar ja en aquests moments en Xema Brotons, que ell és director i científic de l'associació Turciops. Com està, Xema?
Què tal? Buenas, com estàs?
Molt bé. Contents de sentir-te. Clar, que suposa aquesta troballa pel mar Mediterrani, concretament per les Illes Balears, haver trobat aquest gran refugi de catxalots?
Bueno, realment no és una troballa, és una certificació d'una troballa. Sí, nosaltres ja fa més d'un any vàrem demanar al Ministeri, al Miteco, que creés una àrea marina protegida al nord de Menorca per ser una zona molt important de l'ecologia dels catxalots, perquè és l'única zona de cria de catxalots identificada a la Mediterrània Occidental. No? El Pedro Sánchez, a la cumbre de Niça, dels oceans de Niça, va fer públic que la intenció del govern era realment declarar aquesta àrea marina protegida, i estem a l'espera de que això passi. Això d'un camins que tarden més o menys. I mentrestant, nosaltres pues, hem de continuar fent feina, aixecar més dades, veure pressions, amenaces d'aquests animals, i això és el que varen fer aquest estiu. I aquestes dades són la ratificació que realment varen fer bé la feina i que aquesta proposta està ben fundamentada. És a dir, que no van ser 3, 4, 5, 6 anys de guarda de catxalots, sinó que això és un fet i és real i està allà i és nostre.
Clar, és un fet, és una confirmació, i això motivarà encara més que se protegeixi aquesta zona per part de l'Estat?
Bé, nosaltres esperem que sí. De totes formes, ja s'ha ben fundamentada. Nosaltres vam fer la primera campanya al nord de Menorca, exclusivament al nord de Menorca, l'any 2019. L'any 2019 ja van començar a fer feina aquí per els indicis que teníem. I en darrer any ha estat la confirmació, primer una descoberta i al final, en darrer any, una confirmació de la importància per això, per lo que ben bé heu dit, que han trobat moltes cries, molts grups socials, d'una forma significativament diferent a la resta de llocs on hem navegat cercant aquests animals, no?
I en què ha consistit la campanya? És a dir, quines feines heu fet? Quines coses heu observat? Quantes persones éreu?
Bueno, mira, nosaltres vam partir dia de 7 de juliol de Porta Ser Ràpida, on té el nostre treball tècnic de l'associació, jo, som tot en biologia...
Xema, de la mà, perdem una mica la connexió. Digues? Si te pots resituar a qualque lloc...
Clar, és que és de viatge a Cerdanya, en Xema, i per tu, la cobertura, no...
Sí, ara me sentiu?
Ara te sentim, sí.
Ara te sentim,
sí,
bé.
Ara te sentim bé.
Vale, perfecte. I doncs, això, no passa res. Eren dos tècnics de Turciops, jo com a doctor en biologia, i cap de campanya, na Marga Cerdà, que és una ciència en ciències de la mà. Teníem dos doctors de la Universitat de Sant Andrews, el doctor Enrico Pirota, el doctor Lur Rendel, amb qui col·laboràvem habitualment, i dos tècnics més, ja amics i companys que han navegat molt amb nosaltres. I el que fem és vida a bordo, durant tots els dies, no navegàvem cercant animals. El que fem és cercar-los per acústica, un hidròfon de rosat, que ens permet sentir-lo molt més enfora que no pas que més hem de tenir en compte que els catxalots bussegen moltíssim, molt de temps, poden estar pues, 40-50 minuts de baix aigua i 10 minuts de superfície. Els grups socials, no, les cries quan s'han bussejat estan més temps, però les petites costa més localitzar-les. Aleshores, això ho fem amb acústica. I la recerca és dia i vespre, 24 hores, hem fet un màxim seguit de 6 dies de navegació continuada sense aturar. Després hem hagut d'aturar la benzina i després ens van agafar els 3 dies de tramuntana, que són els que ens venen a visitar cada vegada que fem una campanya al nord de Menorca. Sempre tinc qualque dia de tramuntana, que això han de complir la tradició, i ens va fer aturar això aquests 3 dies que van estar fondejats pues, a prop de Ciutadella. I això és en resum el que és la campanya. S'han fet vol de dron per mirar l'estat nutricional, per veure si tenia marques de col·lisions, s'ha gravat acústicament el seu comportament acústic per fer feines culturals, per destriar els diferents llenguatges o dialectes que tenen, s'han tret mostres d'aigua per fer d'anet ambiental, vull dir, un munt de coses, perquè, clar, cada minut que estàs de vora un d'aquests animals és molt car. És molt car i costa molt tenir-lo. Aleshores, hem d'aprofitar al màxim cada instant que estem a de vora d'ells.
I què ens pots dir d'aquesta espècie? Perquè, clar, la gent ho associa un poc a una balena, però no és exactament això. No sé quines característiques, particularitats té i com així són tan importants.
Bueno, no sé, quant de temps tenim?
Tenim 5 minuts. Clavats.
No, mireu, el catxalot és un animal al marge sempre emblemàtica, t'ho vull dir, perquè la gent ho entén que és un cetaci, és un mamífer, i és un parent de les balenes. El que passa és que les balenes filtren i els catxalots tenen dents. Aleshores, és el depredador més gran que si és actualment preses individuals. Les balenes filtren, els catxalots capturen preses individualment. És el major servei de tota la natura.
Wow.
No ha existit mai, ni existeix, un servei més gran a la natura que el que té un catxalot. Només per això ja crida l'atenció. I després, a nivell ecosistèmic, és importantíssim i lluita contra el canvi climàtic. Perquè fas una idea, el catxalot menja profunditat i defeca en superfície. Això fa invertir cicle de matèria. Cicle de matèria a la mà va de superfície cap al fons. Mm. I la matèria a poc a poc s'enfonsa i queda atrapada en els fons. Aleshores, l'animal com captura calamars de profunditat i de fet que a superfície el que fa és invertir aquest cicle de matèria. I el que fa adobar el fitoplàncton. El fitoplàncton és el fragment vegetal del plàncton que hi ha a la mà. I que és la bomba de captura de CO2 més important del món. Ni Posidònia oceànica, ni Amazònia, res, no. El que més CO2 captura a la Terra són els oceans a través de fitoplàncton. I els catxalots són jardiners de fitoplàncton, per dir-ho d'alguna manera. Abonen amb les seves excrecions aquest fitoplàncton. Aleshores, el que fan és reduir la quantitat de CO2 que hi ha a l'atmosfera i, per tant, reduir el canvi climàtic. Entre altres coses.
Vaja, no tenen una gran importància, com deies. Comentaven que hi havia un 20% de cries dins els 48 catxalots que heu trobat o que heu pogut veure. Això què significa? Que és una zona a on se cria i que pot suposar també per aquest espai?
Clar, que és molt, un 20%.
Sí. Sí, clar, això és la clau d'aquest espai. Que sigui un lloc on els animals venen a tenir les seves cries i tenir cura d'ells en els primers instants de vida i els primers episodis de vida. Han de tenir en compte que els catxalots tenen molt poques cries, són com nosaltres, tenen poques cries i tenen molta cura d'ells durant molts anys. Aleshores, perdre una cria suposa part d'un molt greu per la població. Aleshores, el nord de Menorca s'està identificant com un santuari per l'espècie, perquè especialment el mar i les cries el fragment més important perquè la població tiri endavant, no? Aleshores, realment en aquest moment tenim una petita joia a les nostres mans, que és el nord de Menorca, per aquesta espècie, una joia que òbviament hem de treballar per conservar.
És a dir, que en el nord de Menorca, les aigües del nord, podríem veure aquests xalots, és a dir, es va de fer per una, o mal de fer?
Bueno, mal de fer...
Si no són científics, ben què dir. Si naveguem.
Si navegueu, se poden veure. Sí, òbviament, és molt més fàcil si t'acerques per acústica.
Clar.
Però sí que es poden veure, n'hi ha. O sigui, a les Balears, sí, és un animal endèmic de la Mediterrània, propi de Mediterrània, és la seva cultura. I n'hi ha... I el que passa, clar, que la gent... Nosaltres tenim una mala costum, la gent que navega, que és que no miram la mà. Navegam per damunt la mà, però miram ben poc. Aquesta gent... No sé, els dofins, que són molt més costaners, a mi m'ha passat. Jo he entrat a Esport d'Eivissa, just abans de pandèmia, i en Esport d'Eivissa tenir un parell de dofins molars. Durant la pandèmia, quan van començar a arribar aquesta notícia que se veien els dofins i els dofins estaven més a prop de costa perquè no estaven navegant tant, i van dir, no, l'única diferència és que abans no miràvem la mà i ara sí que la miràvem. Perquè estem avorrits, estem en un punt de la nostra i mirant cap a la mà. I la mà està allà sempre, el que passa és que no la vivim. Simplement i passant per damunt d'ella perquè m'ho vull anar a aquella cala a nedar, me'n vull anar a l'altra banda, no? L'empleem com un mitjà i no com un fi mateix, no? Aleshores, si aprenguéssim a conviure la mà amb un slow sea, veuríem moltes més coses que no pas que veiem ara.
I xerrant de veure coses, Xema, també heu pogut veure altres espècies, no?, durant aquesta campanya per les aigües de Menorca.
Sí, si no record malament, crec que han estat més d'una vintena de tortugues, al voltant d'un cent i algo dofingistats, una setantena de cap d'olla grisos, colcamolà també, sí, és el que vos dic. Si miram, si mirant, arribes a veure.
I de Xema Brotons, director i científic de l'associació Turisops, moltes gràcies per atendre'ns i per parlar-nos d'aquesta confirmació, d'aquesta campanya que heu fet, en què heu reconfirmat l'existència d'aquesta quarantena de catxalots que converteix les aigües del nord de Menorca en la zona de la Mediterrània Occidental, on hi ha el més gran santuari de catxalots, el més gran refugi de catxalots que està per protegir, encara.
Sí, esperem que pres sigui una realitat.
Això mateix. Gràcies, Xema.
Gràcies, Xema.
I bon viatge. Bona navegació.
Moltes gràcies.
Feim una pausa, arriben els companys informatius i tornem d'aquí uns minuts.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
Bon dia. D'aquí mitja hora, el rei Felip VI